dies bons en una guerra, però sí que n'hi ha d'especialment foscos. I avui ho ha estat. No només no hi ha hagut una treva humanitària, sinó que les autoritats de Gaza denuncien una carnisseria. Seria la pitjor des de l'inici d'aquesta fase del conflicte. Segons el Ministeri de Sanitat, haurien mort centenars de persones per culpa d'un atac de l'exèrcit israelià a un hospital. Parlen de 500 morts. Si aquest atac es confirma, aquestes i altres víctimes probablement no es podran conservar ni en cambres frigorífiques, perquè el setge sobre la franja, sense electricitat, continua. Cada bàndol juga les seves cartes cruents. Una de les dels milicians de Hamas és la dels hostatges. Avui el Vicent Mifsud ha pogut escoltar la mare de la noia que està segrestada i de qui Hamas n'ha donat mostres de vida.
Vam començar a cantar i a cridar. Està viva, estàvem tan contents. I després vaig començar a tenir por. És com una muntanya russa.
It's a roller coaster.
Això passa a poques hores de la visita prevista de Joe Biden a Israel.
Catalunya nit.
Som a Jerusalem, és una ciutat turística sense turistes. Tot i així, avui farem un recorregut alternatiu. Un guia palestí àrab porta els turistes als llocs que, segons assegura, il·lustren els abusos del govern israelià sobre la població.
En aquestes terres agrícoles palestines solíem conrear. No podem construir-hi. Però ara, com pots veure, hi ha gairebé 60.000 assentaments. Les persones que viuen en aquesta colònia tenen tots els serveis que et puguis imaginar. Un bon sistema de transport públic, escoles públiques, centres comercials, també clíniques, tot tipus de serveis. En canvi, si vas a la zona palestina, a Jerusalem, no hi trobaràs res d'això.
A Jerusalem i a les rodalies és fàcil passar d'un pol a l'oposat. Visitarem també un kibbutz que tenia una vida que semblava paradisíaca. Ara s'hi palpa el dolor. Hi han evacuat persones de les poblacions que van ser atacades per Hamas. La finestra de l'Oten era a 50 metres de la franja de Gaza.
Veig des del meu jardí les finestres de les seves cases. No estic enfadada amb els palestins, però amb Hamas, amb les organitzacions terroristes, no. Ells han matat persones, han cremat les seves cases, han matat criatures. Mentre hi hagi organitzacions terroristes allà, no.
Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio i a Jerusalem, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
No sempre és així, però de vegades, com més a prop del lloc dels fets, millor s'expliquen les notícies, i aquesta vegada estem comprovant que aquesta màxima sí que es dona. Us saludem una nit més des de Jerusalem, en concret des de la part àrab d'aquesta ciutat en disputa. Les jornades de guerra tenen de vegades notícies que donen petits respirs, dies que semblen estancats. I arriben també hores que són més cruentes, com les d'aquest vespre. Hi ha hagut, segons les autoritats de Gaza, la mortalitat més alta en un sol atac des que van començar aquesta nova fase de la guerra. I si es confirma, impacta tant la xifra de víctimes com el lloc que s'ha atacat. Tinc aquí al meu costat, una nit més, a Vicent Mifsud. Bona nit.
Bona nit.
Què és el que ha passat, Vicent?
Un projectil ha impactat contra un hospital, l'hospital Al-Ali, del centre de la ciutat de Gaza, al nord de la franja. Hauria causat 500 morts, segons el Ministeri de Sanitat de la franja, que controla Hamas. Seria el major nombre de morts des de l'inici dels bombardejos d'Israel com a resposta a l'atac de Hamas del 7 d'octubre. Moltes de les víctimes serien persones que havien buscat refugi a l'hospital que és un lloc on justament esperaven que no es produïren atacs. Israel, això sí, ha negat l'autoria després de que l'atac ha estat criticat des de moltes instàncies internacionals. Fins i tot els Emirats Àrabs Units i Rússia han demanat una reunió especial i urgent del Consell de Seguretat de l'ONU per analitzar-ho. També Egipte ho ha criticat durament. I davant d'aquestes informacions, Israel, després d'uns moments de dubtes de no confirmar-ho, ha assegurat que el projectil no l'han disparat ells, sinó que l'atribueix a un projectil disparat per la Jihad Islàmica, que és una de les faccions armades que actuen a la franja de Gaza, a més del braç armat de Hamas, que també està allí, i els ho ha atribuït a ells aquesta explosió, i n'hi ha qualsevol relació amb els fets.
Sentim a dir molt sovint que fins i tot les guerres tenen normes i avui s'haurien saltat totes si aquesta notícia s'acaba confirmant. El que sí que sabem és que hi ha imatges que això ha passat. Es tracta de saber qui és el que hi ha al darrere. Parlaves dels Estats Units. Això s'ha produït el dia abans d'una visita prevista a Israel de Joe Biden.
Sí, una visita de Joe Biden, que havia de passar 5 hores a arribar a Tel Aviv, passar 5 hores a Israel, tindre diversos contactes i mostrar el seu suport a Benjamin Netanyahu i després reunir-se amb diverses autoritats del Pròxim Orient, entre elles el rei de Jordània i també amb el president palestí Mahmoud Abbas. Arran d'aquesta explosió s'acaba de saber que una d'aquestes reunions ja no es produirà, la del president palestí Mahmoud Abbas, que ha decidit suspendre-la i ha convocat 3 dies de dol a tot Palestina. I una de les raons per la suspensió és l'enorme malestar que entre la gent palestina hi havia, generava una reunió amb Joe Biden justament en un moment en el que està produint-se un atac d'aquesta magnitud a la franja de Gaza. Després d'aquest atac a l'hospital s'han encès els carrers de Cisjordània, hi ha manifestacions aquí al costat, a Ramallah, unes manifestacions en les que estan produint-se incidents, també a Jenin, també a Nablus, a les principals ciutats de la Cisjordània ocupada, i algunes d'elles estan desembocant en incidents. No sabem com acabaran, però hi ha enfrontaments de la policia i s'han escoltat en algunes d'elles trets per part de la policia, a la qual cosa estem expectants de com poden acabar, però recordem que també a Cisjordània, en protestes semblants, en el que portem des del 7 d'octubre, quan es van produir els atacs de Hamas, especialment a partir de divendres passat, que va haver una jornada de protestes, ja s'han produït més de 60 morts. I justament fa uns segons veiem una crida d'Ismail Haniyeh, que va ser el president de la franja de Gaza, triat de Hamas, que actualment viu a l'exili a Qatar, que ha dit que això és un genocidi per part d'Israel, atribuint-li a Israel l'explosió a l'hospital de Gaza i demanant que el món àrab s'aixequi en contra d'aquest atac.
Israel, que nega haver fet aquest atac, però en qualsevol cas també s'espolsa la responsabilitat del que li pugui estar passant a la població civil de Gaza.
Sí, absolutament. El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha deixat clar que l'única responsabilitat per a ell de qualsevol fet que els puga passar als civils, els únics responsables són Hamas. Diu que a la franja de Gaza ells els han demanat que se'n vagin de les seues cases, que se'n vagin cap al sud, al nord de la franja de Gaza, i si no ho fan és perquè Hamas no els ho permet. I és Hamas el responsable de tot el que els pugui passar, encara que sigui per una ofensiva o per bombardejos del propi exèrcit d'Israel. També ha dit Benjamin Netanyahu que és tan responsable Hamas de la seguretat dels seus civils com també d'aquells hostatges, que poden ser entre 200 i 250, que tenen el seu poder.
Hamas is hiding behind civilians.
Hamas s'amaga darrere de civils, els seus propis civils. Demanem als civils que marxin de Gaza cap al sud i Hamas els ho impedeix, sovint a punta de pistola. La responsabilitat pels civils que són allà, tant els segrestats com els que obliguen a quedar-s'hi a la força, és només dels criminals de guerra de Hamas.
Hamas
Deia la responsabilitat també sobre els hostatges, i tu precisament avui has pogut parlar amb familiars de la hostatge que ahir vam explicar aquí com a última hora, que se n'havia vist un vídeo com a prova de vida. Què és el que diuen els familiars?
Sí, hem estat en la roda de premsa, una roda de premsa massiva a Tel Aviv, amb la que s'han mostrat naturalment molt emocionats, però en una doble emoció. La doble emoció és el malestar que pot sentir qualsevol família per tindre la seva filla segrestada en mans de Hamas, però al mateix temps l'alleugeriment per saber que està viva, perquè és que no ho han sabut fins que van veure la seva filla. Ells des del dia 7 van rebre uns missatges de que estaven atacant-los, que estaven disparant-los, i des d'aquell moment no sabien res. Ahir es van barrejar les emocions quan van veure en televisió el missatge de la seva filla.
Vam començar a cantar i a cridar. Està viva, estàvem tan contents. I després vaig començar a tenir por. És com una muntanya russa.
Això és el que dia la mare de Mia, que és la jove de 21 anys que va aparèixer en aquest vídeo. Són franco-israelians. La família ha demanat Hamas que li torni la seva filla, ha demanat la implicació de la comunitat internacional perquè s'alliberen els hostatges, i no volen pensar en les conseqüències per a les persones segrestades d'una possible invasió de Gaza per l'exèrcit israelià. Es mostren convençudes d'això, sí, que Israel farà tot el possible per alliberar-la.
Estic convençuda que Israel farà tot el que pugui per portar-los a tots a casa. N'estic segura.
Doncs moltes gràcies, Vicent, una nit més per aquesta actualització. Si hi ha qualsevol cosa d'última hora, fes-nos-ho saber. Són aquí les 11 i 11 minuts, les 10 i 11 a Catalunya. Aquests dies no hi ha turisme, no es fa turisme aquí, però tot i així us proposem ara voltar una mica per aquesta ciutat. La mesquita de l'Aqsa per als musulmans. La Via Dolorosa, o l'església del Sant Sepulcre, on els cristians veneren la tomba de Jesús. Els jueus que preguen al mur de les Lamentacions i converteixen Jerusalem en la seva ciutat més important. Tres grans religions tenen aquí a Israel i a Palestina símbols tan poderosos que expliquen el pelegrinatge constant no només de creients, sinó també de turistes. Avui, però, hem passat per diversos d'aquests llocs sagrats i no n'hem trobat ni un de turista. Tot i així, ara us proposem un recorregut turístic, però no és l'ortodox. El guia és l'Abu Hassan i organitza visites alternatives. Les postals que busquen no mostren vistes boniques ni edificis espectaculars, sinó els abusos que assegura que les autoritats israelianes cometen contra els palestins. Pugem al seu cotxe.
Follow me, please.
De seguida ens condueix al davant d'una comissaria de policia.
Aquí és on arresten els palestins de Jerusalem. La policia fa servir la tortura contra els palestins a Jerusalem. Van torturar els fills del meu cosí. Fa 5 dies els van arrestar a casa seva i no els van dir per què, per quins motius i sota quines condicions. Que si estaven escrivint alguna cosa o donant suport a la guerra a Gaza contra els israelians. Soc un palestí de Jerusalem. El meu re-re-re-besavi ja era de Jerusalem. Imagina't que només es consideren residents de Jerusalem els israelians. Jo sóc com un turista a casa meva. Sóc un refugiat a casa meva. Si ara em volgués casar amb algú de Cisjordània, hauria d'anar a viure amb ella a Cisjordània. Ella no podria venir a viure aquí, amb mi, a Jerusalem. Però en el moment en què jo vagi a viure a Cisjordània, perdo la residència. Això és racisme.
Es queixa que no pot obtenir aquí un passaport palestí i rebutja fer-se el d'Israel. Ens ho diu mentre dirigeix el vehicle cap a una colònia jueva dintre de Jerusalem Est. La qualifica d'il·legal.
Ara estem a dins de l'assentament. En aquestes terres agrícoles palestines solíem conrear. No podem construir-hi. Però ara, com pots veure, hi ha gairebé 60.000 assentaments. Les persones que viuen en aquesta colònia tenen tots els serveis que et puguis imaginar.
Un bon sistema de transport públic, escoles públiques, centres comercials, també clíniques, tot tipus de serveis. En canvi, si vas a la zona palestina, a Jerusalem, no hi trobaràs res d'això.
L'Abu Hassan atura el cotxe ara una mica més enllà, a l'esquerra de la carretera, un barri amb cases espaioses i carrers amplis, botigues modernes i amb banderes israelianes al balcó. Al turó del davant, les cases on viuen la població àrab, edificacions que s'amunteguen unes damunt les altres, totes encerclades per un mur de formigó enorme. No el poden traspassar sense permís de les autoritats israelianes. Dos mons en una mateixa ciutat.
Moltíssims assentaments en un espai molt reduït. És una humiliació. Els checkpoints poden tancar-se en qualsevol moment.
L'enumeració d'humiliacions que desplega el guia és llarga, però apunta a una batalla que sí que està guanyant la població palestina, la demogràfica.
No importa el que facin, no guanyaran per la via demogràfica. Aquest és el problema real per a ells. És igual el que facin, nosaltres encara creixem.
Tot seguit passem pel costat d'un hospital on l'Abu Hassan, i assegura que molts altres palestins, han donat sang perquè la Creu Roja la faci arribar a la Franja de Gaza. Finalment, aparca a l'únic lloc de la visita que podríem considerar un punt turístic clàssic, el Mont de les Oliveres. Ho aprofito per fer-li quatre preguntes. Per començar, quina creu que és la solució al conflicte?
Només hi ha una solució. La solució és un estat, una llei per a tothom. Li poden dir Terra Santa o Palestina-Israel, però jo crec que és l'única solució, perquè ens estan portant això. Perquè ens maten amb tota la seva separació del món, amb les seves colònies. No queda cap raó per parlar de la idea de dos estats.
O sigui, palestins i israelians vivint en un sol estat i eleccions?
Exactament. Per què no? A Espanya, a Europa, a tot el món hi ha tot tipus de gent. A Espanya no només hi ha cristians.
Quina edat tens?
58.
Creus que veuràs la pau en aquesta terra?
This my dream. És el meu somni. No deixeu que perdem l'esperança. Ells veuen al carrer que Hamas, l'altre, són la resistència contra les ocupacions. No tenen protecció. Estan perdent l'esperança, perquè el que ens està passant és inhumà. Si us plau, desperteu.
Please wake up.
El conflicte entre Israel i Palestina té arrels molt profundes. Des del Catalunya Nit intentem posar-hi context per entendre aquest racó del món. La Núria Jara ha parlat amb la professora de Relacions Internacionals de la Universitat Blanquerna, Montserrat Arbós, i membre de Fundipau. Ahir ens va fer la radiografia d'Israel i avui ens porten la de Palestina.
Palestina és una nació partida en dos, Gaza, al sud-oest d'Israel, i Cisjordània, a l'est. Però la divisió de Palestina no només és territorial, també és política. Fatah, que sempre ha controlat l'autoritat nacional palestina, primer amb l'històric Yasser Arafat i ara amb Mahmoud Abbas com a president, mana a Cisjordània. I Hamas, que es va presentar per primer cop als últims comicis i va guanyar a tots els territoris palestins, governa la franja de Gaza.
Això què ha comportat? Doncs que des d'aleshores, i estem parlant, insisteixo que aquestes eleccions van ser el 2006, des d'aleshores, uns i altres han governat, diríem que per decret, sense validació parlamentària.
La situació a Gaza és especialment preocupant, ja des d'abans que Hamas es convertís en l'única autoritat de la franja. Fa més de 15 anys que aquest territori viu sota el bloqueig d'Israel, hi hagi o no hi hagi guerra.
A tota la franja, el perímetre terrestre de la franja està tancat per una barrera doble de formigó i filferro, amb vigilància militar, i quan diem vigilància militar no només són torres de control, sinó que són sensors, càmeres, radars, etc. Per sota terra hi ha també construït un mur de formigó i que els 40 quilòmetres de costa també estan vigilats per la marina israeliana. Això vol dir que res, ningú, surt i entra de la franja de Gaza si no té un permís per fer-ho.
Gaza és un dels territoris amb la densitat de població més alta del món. Hi viuen 2 milions de persones, la majoria, 4 de cada 5, sota el llindar de la pobresa.
Jo crec que es pot dir sense embuts que l'economia de Gaza depèn de l'ajuda internacional i que un 30% de la població de Gaza viu, insisteixo, però això no són paraules dels periodistes, sinó que són paraules de les Nacions Unides, viuen en condicions extremes o catastròfiques. es compten gairebé per 100.000 els ciutadans de Gaza que no tenen accés a l'aigua corrent. Que l'aigua que se subministra a les cases i als hospitals de Gaza no compleix els estàndards de potabilitat. Hi ha talls i restriccions diàries d'electricitat.
La taxa d'atur és del 50%, una desocupació que entre els joves s'eleva fins al 80%. De fet, les Nacions Unides han declarat Gaza zona inhabitable i en més d'una ocasió l'han definida com una presó a l'aire lliure.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Posem un tema musical ara d'un artista que ha advocat per la pau. És israelià, però ha arribat a gravar un disc aquí a Jerusalem Est i amb músics israelians i palestins. Ens ha fet arribar aquest missatge per presentar una cançó al Catalunya Nit.
Hola, muy buenas. Yo soy David Broza y estoy presentando ahora una canción mía, israelí, canción en hebreo. La canción es una historia que escribió un gran cantautor y poeta israelí que se llama Meir Ariel, uno de los más importantes cantautores que inventaron nuevo idioma, mezclando entre el hebreo de la Biblia y el hebreo moderno. Espero que les va a gustar esta canción, se llama Betzoreyom, a mediodía, y les quiero desear bonanit.
לשתוק פחית של צהריים במרכז המסחרי המעובד התענוג מתחיל בהליכה איטית שקולה ומדודה כמו טורבו מאופק השרירים החרוטים מהנסיעה הארוכה משתחררים בתענוג בכל הגוף.
Amb la seva música ens anem traslladant a un kibbutz. Li hem demanat al nostre company, Toni Cruanyes, el periodista de TV3, que ens expliqui què són els kibbutz perquè ell hi va passar una temporada.
Un kibbutz és una comunitat molt especial. Jo vaig anar-hi fa 25 anys, l'estiu del 97, com a voluntari. Hi ha associacions, amics del poble jueu o de la cultura hebrea arreu del món que faciliten anar-hi per gent d'arreu del món que pugui estar interessat en passar una temporada, conèixer el país, treballar, perquè s'hi va a treballar, i a canvi d'aquesta feina que fas com de voluntariat treballant, ells et donen menjar i et fan participar de la seva vida quotidiana, no? Els kibbutz inicialment eren comunes. Jo el que vaig estar era a Fula, que és una població molt a la vora de Natzaret. Està pràcticament el que ara seria Cisjordània, tot i que és veritat que els kibbutz ja estan molt desfasats pel que significaven inicialment viure en comú. Volia dir que la gent no té propietat privada, sinó que les cases són compartides, tota la comunitat es fa responsable de l'educació i del benestar també de la gent gran. Sé que ara està molt canviat, la majoria de gent que viu en kibbutz és com si visquessin en urbanitzacions però privades, o d'altres s'han reconvertit i són zones turístiques on la gent hi va, perquè sí que és veritat que els kibbutz des de l'inici estan molt vinculats al territori i a fer créixer doncs les comunitats jueves en una Palestina i després Estat d'Israel hostils, i també sobre un desert. Per tant, hi ha tota una feina de treball amb la terra per aconseguir que aquells primers deserts siguin ara en realitat, i encara ho són, com jardins. Aquesta sensació de viure dins d'una comunitat molt natural, envoltada d'arbres i de vegetació per tot arreu. Aquest és el meu record dels kibbutz de fa 25 anys, i aquesta és la realitat dels kibbutz d'ara, molt diferent.
Doncs aquest matí ens hem traslladat cap a un d'aquests kibbutz actualitzats, Maale Hahamisha. És un poblet petit de centenars d'habitants, format per cases unifamiliars i amb molts espais verds, un luxe en aquestes terres. Sembla un lloc idíl·lic per viure amb tranquil·litat, però aquests dies no són gens de tranquils. A l'hotel de la població hi acullen les famílies jueves de kibbutz que van ser atacats per Hamas. Loten està allotjada a l'hotel amb els seus dos fills d'un i tres anys.
A dos quarts de set del matí van començar a sonar les sirenes. I sí, estem acostumats, però aquest cop no van parar. Van començar els tirotejos. La gent deia que Hamas havia entrat a les nostres cases. I això que teníem vigilància especial, que ens protegia.
And we were there for like 12 hours.
Vam estar unes 12 hores sense aigua, sense electricitat, amb els nens.
Yes, 20.
Hi va haver 20 víctimes als nostres kibbutz.
Yes, we are a very small place.
Like aquest és un lloc molt petit, tothom es coneix. O sigui que aquests dies tenim molts funerals. Algunes de les famílies de les víctimes s'estan ara a hotels.
Families of the victims are in the hotel now.
El kibbutz on vivien fins ara està enganxat a la franja de Gaza.
Like 50 meters.
A uns 50 metres. Som molt a prop. Des del meu jardí veig les finestres de les cases. No estic enfadada amb els palestins, però sí que ho estic amb Hamas i el seu terror. Han matat moltíssima gent, han cremat cases, han matat criatures. Han fet coses que mai hauríem imaginat que poguessin passar.
Ella i els seus fills reben ajuda psicològica a l'hotel. Una de les professionals que atén les famílies és la Noa.
Òbviament estan en xoc, però estan intentant fer-ho de la millor manera i estan tenint molt de suport. Però clar, no a casa seva. No tenen res. Molts han perdut la família i els amics. O estan segrestats, o morts, o assassinats. És molt complicat i serà complicat.
Have been complicated and it's still complicated. I know many of my friends.
Jo sé que molts dels meus amics, els amics del meu marit, moriran durant aquesta guerra. No hi ha una solució fàcil, tampoc per la gent de Gaza. Ara no tenim elecció, però per acabar amb el terrorisme a Gaza, com ho fem? No ho sé.
How to do it, I don't know.
Moltes de les persones que viuen aquí i han parlat amb nosaltres són d'esquerres. No se senten gens identificades amb les polítiques d'extrema dreta del govern de Netanyahu, però creuen que mentre Hamas controli Gaza, no hi ha sortida. Se'ns acosta una dona amb els cabells llargs que camina descalça, la Michelle. Vivia a Nova York i va venir cap aquí fa 40 anys.
Què em va fer marxar de Nova York als 24 anys i venir a viure en aquell lloc? Bàsicament la teoria marxista-socialista que diu que tothom treballa segons les seves necessitats i rep segons les seves capacitats. És pur socialisme. Heu de pensar que aquest és un lloc on treballem junts, vivim plegats, ens protegim mútuament i és una forma de vida molt, molt increïble que ja no existeix. Way of life that doesn't exist so much anymore. The kibbutzim have privatized. Ara veia privatitzacions i realment he tingut una vida fascinant perquè l'individu no és tan important com el col·lectiu.
No vol parlar de política, però ens insisteix que no hi pot haver una postura equidistant davant dels atacs de Hamas del 7 d'octubre. Fa més d'una setmana que parlem més que mai de Hamas i com acabeu de sentir a Israel, gairebé tothom aquests dies els titlla de terroristes. La Natàlia Ramon ha entrevistat la professora de Relacions Internacionals de la Blanquerna, Lourdes Vidal, per explicar-nos de qui parlem quan parlem de Hamas.
Ahlu Gaza mutajathiruna fi ardihim.
Hamas és l'acrònim en àrab del moviment de resistència islàmica i és la branca palestina dels germans musulmans d'Egipte. Són musulmans sunites i són el moviment de resistència a l'ocupació israeliana dels territoris palestins. La seva branca armada són les brigades Al-Qassam. El que sentim és el seu actual líder, Ismail Haniyeh, exiliat a Qatar. La gent de Gaza està arrelada a la seva terra, diu, i no marxarà mai de la terra dels seus pares i els seus avis. Va néixer amb la primera intifada o revolta popular palestina contra l'ocupació dels anys 80 i ara està considerat un grup terrorista per Israel i altres països occidentals. Hamas s'ha fet fort dins els territoris palestins, sobretot a Gaza, en els últims 40 anys, un territori superpoblat i masegat pels milers de refugiats expulsats el 1948. S'ha fet fort gairebé en la mateixa mesura que Fatah, el tradicional partit palestí de Yasser Arafat, que ha anat perdent suport popular.
El que feia Hamas era rebutjar la negociació que s'havia dut a terme amb Israel i rebutjar els acords de pau. A partir d'aquí, Hamas es va anar fent més fort dins del territori, sobretot perquè va ser vist també com l'actor més poderós a l'hora de lluitar contra l'ocupació israeliana.
I aquesta popularitat, aquesta resistència a l'ocupació israeliana i el descrèdit de Fatah van portar Hamas fins al triomf inapel·lable en les eleccions del 2006, les últimes fetes als territoris palestins, i a armar la resistència palestina. Hamas va guanyar còmodament, tot i que no li van reconèixer la victòria ni Israel ni la major part dels països occidentals.
Ni molt menys es pot entendre com un vot ideològic de suport a la ideologia islamista, sinó que va ser sobretot un vot de càstig cap a Fatah, el partit que havia encapçalat durant dècades l'OAP, l'Organització per l'Alliberament de Palestina, i que en aquells moments, des de l'any 94, presidia l'autoritat palestina. El que consideraven els palestins és que l'autoritat palestina havien estat corruptes i que, a més, s'havia plegat a les condicions d'Israel i no havia aconseguit res a canvi, no? Per tant, va ser un vot de càstig, bàsicament, el que va donar la victòria a Hamas.
El joc d'equilibris entre els palestins va propiciar un repartiment dels territoris. Hamas a Gaza i Fatah a Cisjordània, i liderant l'autoritat nacional palestina, en contra del que havien dit les urnes. Va ser la manera que l'ajuda internacional continués arribant als palestins a través de Fatah, ja que Hamas es considerava un grup terrorista. Com la majoria de moviments islamistes, Hamas també ha cuidat la seva branca social i ha donat assistència a la població palestina privada de moltes de les condicions bàsiques. Així, ajudant i resistint a Israel, Hamas s'ha convertit en el poderós grup que opera a Gaza. Això sí, amb suports de fora del país, com ara...
L'Organització Internacional dels Germans Musulmans sempre li ha fet suport, perquè són d'alguna manera la mateixa família. Tradicionalment havia comptat amb el suport de les monarquies àrabs, sobretot de Qatar, i el que diuen també és que en els últims anys ha anat incrementant el suport per part de l'Iran.
Hamas ha tret el cap a la tràgica escena del conflicte de la manera més terrorífica possible. Però la pau, en cas que calgui algun dia negociar-la, s'haurà de negociar amb l'enemic.
Passa un minut de 11:15 de la nit a Catalunya, de 11:45 aquí a Jerusalem. Ja tinc al meu costat a la Roser Oliver Olivella. De seguida parlarem amb ella, però abans una mica de publicitat.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Tria la teva ruta d'inversió en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank, la gamma Master amb l'expertís de gestores internacionals i la gamma Smart amb gestió automatitzada. I, a més, la gamma Sub, de gestió delegada de valors. Inverteix en companyia d'experts. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Consulta les condicions d'accés a caixabank.cat. Inversió subjecte a fluctuacions de mercat.
Que gran està l'Andreu!
Aquest any ja comença la universitat.
Com passa el temps!
Per cert, què farem amb la casa dels pares?
El millor és que la lloguem. Podem trucar al Lloguer Segur, que ens garanteixen el cobrament de la renda sempre.
Lloguer Segur. Més de 21.000 propietaris satisfets ahir, avui i sempre. Lloguer Segur.
Del 19 al 21 d'octubre torna la Catosfera a Girona.
Hi trobaràs les iniciatives més innovadores de l'espai digital català.
Intel·ligència artificial, podcast en directe, programari lliure, tendències digitals...
19, 20 i 21 d'octubre a Girona. L'entrada és gratuïta.
Inscriu-t'hi a catosfera.cat.
Sabies que cada quilowatt de potència contractada suposa 40 euros més a l'any? A la teva factura pots veure quant en tens contractada. 4,6 sol ser suficient. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
A l'octubre, el 9-9 celebra el mes del digital. Fes-te subscriptor a l'edició digital a meitat de preu per només 49,95 euros. Aprofita el descompte del mes del digital i tingues a l'abast tota la informació del 9-9. Truca al 93-889-4949 o entra al 9-9.cat/subscriure.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
Tot i que estimem igual i patim igual, hi ha coses que són diferents. I no només parlem d'amor.
Ja m'entens.
Quarta temporada dels Ja m'entens.
Amb David Ávila, a l'API web de Cat Ràdio. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Amb Manel Elias, i avui amb el luxe també de tenir la Roser Oliver Olivella ja aquí asseguda al meu costat en aquest hotel de Jerusalem. Roser, bona nit. Mira, comencem amb una notícia d'última hora. Ja hem explicat a l'inici de l'informatiu amb el Vicent aquest atac que sembla que hi ha hagut sobre un hospital de Gaza, que hi hauria 500 morts, i llegeixo un comunicat que arriba ara del primer ministre Benjamin Netanyahu, primer ministre israelià, que diu: el món sencer hauria de saber que ha estat un acte de barbàrie dels terroristes a Gaza, que han atacat l'hospital i que aquests que han estat brutalment assassinats, els nostres fills, estan matant els seus propis fills. O sigui que ells estan matant els seus propis fills, els mateixos que van atacar els israelians. Quina mena de valoració es pot fer d'un comunicat així?
Sí, ara ells acusen, ara veig que en aquest comunicat no diuen que sigui la jihad islàmica, però en realitat han acusat a la jihad islàmica d'haver atacat aquest hospital. Això, malauradament, és bastant habitual a Israel quan hi ha un cas d'aquests que clama al cel. És el mateix que va passar quan van matar a la periodista d'Al Jazeera, la Shirin Abu Akleh, que va provocar una commoció a tota la societat palestina i fins i tot als països àrabs, perquè era una cara molt reconeguda que havia cobert durant anys i anys tot el conflicte palestí. Ella era palestina cristiana, i van acusar en aquell moment, van acusar de que els autors dels trets eren els milicians palestins a Jenin, cosa que jo vaig anar allà, vaig parlar amb el seu productor, però no jo, tots els mitjans internacionals van fer estudis sobre la direcció de la bala, fins i tot els Estats Units, que llavors va dir que no es podia acabar de determinar, però que semblava que sí, que havia sigut disparat un tret dels soldats. Per tant, aquesta és la primera reacció habitual d'Israel quan hi ha un atac d'aquestes dimensions i que commociona a tota la ciutat i que és absolutament injustificable. Acostumen a acusar els altres, a dir: nosaltres no hem sigut. Avui a la tarda han dit: bueno, no està clar qui ho ha provocat, i a cap d'una estona doncs han dit: és la jihad islàmica. És molt habitual.
Jo, que he tingut la sort de veure treballar la Roser Oliver Olivella, puc dir que és un luxe que els mitjans públics de Catalunya tinguin una persona com ella explicant-nos aquest conflicte, però voldria explicar el conflicte i alguna cosa més, no? Per exemple, la ciutat de Jerusalem, jo l'he vist bastant tranquil·la. Aquí és on estàs vivint tu des de ja fa més d'un any. Ha canviat la ciutat des de l'atac de dissabte, vull dir?
Del tot. La ciutat està molt més buida. La ciutat vella, que normalment és un viver de persones amb molt de tràfic, de les botigues molt obertes, ara està... Jo, la veritat és que et pots imaginar que tampoc he tingut molt de temps
per anar
a passejar,
bé, sí.
Però sí que l'altre dia em deien, per exemple, que el Sant Sepulcre, que és un lloc on, si vols entrar a la tomba de Jesús,
avui he estat sol.
Ah, doncs mira, això sí. És absolutament inèdit.
Sí.
Inèdit poder veure el Sant Sepulcre sense gent. És un indici de que la ciutat s'ha paralitzat totalment. No hi ha turistes i fins i tot la gent, jo tinc veïns que han marxat, dos veïns del meu edifici que han marxat, vull dir que hi ha molta por. La senyora de fer feines de l'oficina no està venint, ella és una palestina i no ve perquè no s'atreveix, ella viu a Jerusalem Est i no s'atreveix a venir a Jerusalem Oest, o sigui que això ho ha trasbalsat tot, absolutament. I no diguem ja a Tel Aviv, que és una ciutat on hi ha uns embusos. Jo ara acabo d'arribar fa una hora de Tel Aviv i jo no havia vist mai Tel Aviv tan buida.
Jerusalem és una ciutat fascinant, perquè des de murs que encerclen a territoris com Betlem, la part de Jerusalem Est, la ciutat antiga, la molt moderna, on teniu, per exemple, l'oficina, hi ha comunicació entre la població àrab i la jueva, hi ha contacte o viuen totalment separats? Com és la vida aquí?
Jo crec que aquest és un dels greus problemes d'aquesta societat, la incomunicació total entre, entre els uns i els altres. Pensa que hi ha jueus que no entren a la ciutat vella perquè els hi fa por un lloc que és turístic, que sempre està ple de gent. Doncs jo conec jueus que diuen que no van a la ciutat vella, o sigui, no creuen la línia verda, que és una línia que no existeix, imaginària, però que és una línia imaginària, però que fan tota la seva vida al voltant, només en els seus barris, i no creuen cap als altres. I aquest és el problema, és que no tenen contacte, no s'entenen, no saben de l'altre, els uns i els altres, saps? Si hi hagués una mica més d'acostament, segurament les coses serien diferents.
L'última pregunta que et faig, estem amb aquestes esperes tan estranyes quan hi ha un conflicte, per exemple, ara, de si entrarà l'exèrcit d'Israel a la Franja de Gaza i amb quina contundència. Es pot fer alguna mena de previsió sobre això? Vull dir,
fa molts dies que en parlem, fa molts dies que parlem que això és imminent i no acaba d'arribar. Podem especular que és pel tema dels segrestats o perquè encara no estan del tot preparats, perquè, per exemple, ahir el Xesco, el meu company, va anar cap allà i va veure, i m'explicava que va anar cap al sud i com arribaven tancs i encara estaven desplegant doncs, tancs i soldats. Vull dir que potser encara no ho tenen del tot preparat. No ho sé, segurament demà ben Biden, és evident que no faran una ofensiva demà mentre tinguin el Biden aquí. Veurem què passarà. És evident que ho tenen tot a punt i que ho volen fer, però hi ha molts factors que és una operació molt arriscada, perquè entrar a Gaza, per això l'estan bombardejant, per aplanar el camí als seus soldats, que puguin entrar d'una manera més segura, però Hamas els està esperant. Per tant, serà una lluita casa per casa, carrer per carrer, i serà una operació realment molt difícil i que hi haurà moltes baixes. Per tant, ho han de fer tot, tenir-ho molt ben preparat.
Tant de bo que t'equivoquis molt. Tant de bo que t'equivoquis molt, però acostumes a encertar-les. Moltíssimes gràcies per haver passat per aquí. T'anirem seguint aquests dies, que segurament te'n queden molts per davant. De moment esteu fent una feina excel·lent i seguirem les teves cròniques. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
I ara atenció, perquè la Fira del Llibre de Frankfurt ha suspès l'acte de lliurament del premi a l'escriptora palestina Adani Hashvili, i avui en David Guzmán reflexiona sobre la llibertat d'expressió en temps de guerra.
La Fira de Frankfurt s'inaugura demà al matí. És una fira que, com sabeu, és la trobada professional més important del món del llibre. Això vol dir que és també un magnífic aparador internacional per reclamar la pau i per denunciar injustícies flagrants, com de fet va passar l'edició l'any passat, quan la mateixa fira va demanar ajudes per al sector editorial d'Ucraïna. Que ara s'hagi decidit suspendre i ajornar l'homenatge a una escriptora palestina és un acte de represàlia tan miop i tan maldestre que costa molt de creure que vingui de la mateixa organització que l'any passat va convidar Zelensky a parlar per videoconferència. Hem d'entendre, per tant, que Adani Hashvili té menys dret a compartir les seves reflexions sobre el poble palestí. Hem de concloure que una novel·la premiada i traduïda, és a dir, que una obra literària és sospitosa de les atrocitats que comet Hamas. Una de les víctimes de qualsevol guerra és sempre el llenguatge. Aquell eufemisme horrorós que coneixem com a danys col·laterals es pot aplicar també a la cultura. Si de debò ens creiem que qualsevol acte cultural és un acte polític, no permetre el reconeixement a una novel·lista palestina que denuncia sense pal·liatius la violència és una aberració. És un gest indigne d'una fira que ha militat sempre en la defensa de la llibertat i dels drets universals. El llibre de Adani Hashvili, aquesta és la ironia, es diu un detall menor. L'error de la Fira de Frankfurt, en canvi, és un detall majúscul.
La frustració frontera nord d'Israel és un altre focus d'atenció entre les poblacions àrabs del Líban i l'exèrcit israelià. Israel va llançar una invasió el 1982. Allà hi opera Hezbollah. I en aquest punt cedim espai a la Natàlia Ramon i, de nou, a la Lourdes Vidal.
A Israel i també als territoris palestins no només opera Hamas. Al sud del Líban, un altre grup de resistència controla la frontera. Hezbollah és un partit islamista xiïta del Líban. És un partit polític que concorre a les eleccions i que té un braç militar nascut el 1982 per combatre l'ocupació israeliana. Ara, Hezbollah té 13 diputats al Parlament, alhora que les seves milícies armades continuen actives al sud del Líban, a la frontera. Hezbollah és un apèndix de l'Iran, amb vinculació orgànica, estructural i econòmica amb Teheran i amb molta implantació perquè al Líban hi ha una comunitat xiïta molt important. La seva vinculació amb l'Iran l'ha convertit en un grup consolidat política i militarment.
Hezbollah ha estat un actor clau també a l'hora de frenar els intents de domini sobre el Líban que hagi pogut tenir Israel i fins i tot, diguem, ha tingut confrontacions en les quals Hezbollah ha guanyat a l'exèrcit israelià, no? Això li ha fet guanyar moltíssima popularitat, no només entre els seus propis seguidors al Líban, sinó també entre els palestins.
Hezbollah es fa fort arran de la invasió israeliana del Líban l'any 82, un moment on té més capacitat de resposta armada a Israel que no pas l'exèrcit regular libanès.
Comparteix amb Hamas la confrontació, el fet de ser enemics d'Israel, no? Però el seu abast territorial, de moment, és limitat al Líban, no? I no opera d'aquesta manera directa dintre dels territoris palestins.
Hezbollah està fora, i dins dels territoris palestins, els xiïtes actuen a través de la jihad islàmica, que juntament amb Hamas té les seves bases a la franja de Gaza. La jihad, però, té poc suport als territoris.
Ells han estat rivals amb Hamas i són rivals a Hamas. Tenen un cert pes, però no tenen la popularitat ni el pes específic que té Hamas i, de fet, en moments, diguem, han fins i tot complicat una mica el dia a dia a Hamas, no?, amb les seves accions.
Catalunya Nit.
Catalunya Ràdio.
De dia s'entén que hi hagi gent que acabi ben saturada i que quan arribi la nit algú els digui...
Tranquilo, vas massa ràpid, tranquilo.
Canviar de ritme i trobar-s'hi bé. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants 3.0. Un programa tranquil.
Sí.
Em dic Neus, sóc periodista i estic passant per una depressió. A la feina no ho saben, em fa por explicar-ho.
El 90% de les persones que han passat per un problema de salut mental no s'han sentit capaces de parlar-ne obertament a la feina. A iguanyemtots.org us donarem solucions per millorar el vostre entorn laboral. Parlem-ne, treballem-ho. I guanyem tots.
Veniu a descobrir el Festival Passatge Insòlit. Hi trobareu xarlatans, petits espectacles amb carpes, atraccions mecàniques, jocs per tota la família i tota mena de fenòmens. Tot plegat en un sol espai a l'entorn de la plaça Pau Casals i dels jardins de la Torre Valldovina de Santa Coloma de Gramenet. Passatge Insòlit, el gran festival de les petites coses. Els dies 21 i 22 d'octubre. Informa-te'n a passatgeinsòlit.com.
Ets del 90% de la població catalana preocupada per la pobresa, les guerres, l'emergència climàtica o l'augment de l'extrema dreta i les vulneracions de drets humans a casa nostra i al món? La FEDE.cat són més de 120 entitats agrupades per abordar els reptes globals amb una mirada local. Entra a la FEDE.cat i suma't a la lluita per la justícia global.
A l'octubre, el 9-9 celebra el mes del digital. Fes-te subscriptor a l'edició digital a meitat de preu per només 49,95 €. Aprofita el descompte del mes del digital i tingues a l'abast tota la informació del 9-9. Truca al 93-889-4949 o entra al 9-9.cat/subscriure.
A les dones se'ns ha educat per donar llum i criar els nostres fills, però no per acompanyar-los al final de la seva vida. Què passa quan una mare ha d'afrontar la mort d'un fill?
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Aquest dimecres a Les dones i els dies parlem de morts que arriben abans d'hora i de com molt sovint són les dones les qui s'aboquen a cuidar dels altres.
Les dones i els dies, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit. També en podcast i a l'API web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Poc més de 10 minuts i arribarem a les 11 a Catalunya, a les 12 aquí a Jerusalem. Trobar els mots més precisos és un art que valorem molt al Catalunya Nit i és especialment delicat aconseguir-ho en conflictes com aquest que expliquem del Pròxim Orient. L'Olga Clapés ens hi ajuda una nit més.
Ahir parlàvem del gentilici israelià, però en canvi israelita, per fer referència a l'antic poble d'Israel. I avui expliquem palestí-palestina, però palestinenc-palestinenca per referir-nos als habitants de l'antic poble de Palestina. Hi ha gentilicis que, ja sigui perquè tenen una pronúncia complicada o bé perquè no tenen tradició, no els fem anar tant com d'altres. És el cas del gentilici dels habitants de Jerusalem, que són jerusolimitans. Hi ha altres conceptes que ens trobem aquests dies i que generen consultes lingüístiques, ja sigui de pronúncia o a l'hora d'escriure'ls, per exemple, Hamas. L'escrivim sense accent, tot i que la pronúncia és aguda, i si va precedida de preposició, com que la H és aspirada, fem de Hamas, no l'apostrofem. Ens han preguntat també si diem kibbutz o kibbutz, i és kibbutz, aguda i invariable, eh? Un kibbutz, diversos kibbutz. I ara unes denominacions que sempre suposen divergències d'ús: Pròxim Orient, Orient Mitjà i Extrem Orient o Orient Llunyà. Com que no són topònims amb límits exactes, depenent de la font de consulta, els territoris que inclou cadascun varien. Però segons el nostre portal lingüístic fem aquesta aproximació. Fem servir Pròxim Orient o el Llevant per referir-nos a l'àrea compresa per Egipte, Israel, Jordània, el Líban, Síria, Turquia i els territoris governats per l'Autoritat Nacional Palestina. Orient Mitjà, per a l'àrea compresa per l'Iran, l'Iraq i els països de la península aràbiga, i Extrem Orient, o Orient Llunyà, per al conjunt dels territoris de l'est asiàtic banyats per l'oceà Pacífic.
A calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water.
És una cançó amb una pregunta i és la cançó que ha escollit el nostre home del temps aquesta nit, l'Enric Agut. Justifica'ns la teva tria musical per pronosticar el temps de demà, Enric.
Doncs mira, primer de tot perquè és una peça que em genera benestar personal, fa temps que m'agrada i com que fa temps, dies i dies, que no plou com cal a Catalunya, excepte alguns indrets els últims dos dies, doncs he triat aquesta peça perquè entre dijous al vespre i divendres podria arribar una pertorbació, com Déu mana, de tardor i portar a pluja general.
Això són bones notícies, suposo, per a molta gent. Escolta'm, avui que estem aquí fent el programa, sí, des de Jerusalem, volia aprofitar per preguntar-te una cosa. Entrant, sí, vam entrar des de Jordània a Cisjordània, fem el recorregut amb cotxe fins aquí a Jerusalem, i em va cridar molt l'atenció com de pelades i d'àrides són aquí les muntanyes. Quin tipus de clima tenim en aquesta zona?
Mira, el clima en aquesta àrea és majoritàriament mediterrani, molt irregular, com el nostre. És lleugerament més fred en punts interior, en zones elevades, que no pas a prop del mar, a l'oest de la zona. Cisjordània també inclou una zona desèrtica, també la costa del Mar Mort, i aquests sectors sí que són més secs i càlids. Però en general podríem treure les següents conclusions. Els hiverns són suaus o una mica freds, depèn de l'any, també depèn de l'alçada, perquè hi ha zones que poden arribar a 1.000 metres, hi ha turons, i de vegades pot nevar a l'hivern. Ja he vist ja algunes vegades imatges de neu a Jerusalem, per exemple, a algun hivern, a vegades hi pot nevar. Els estius càlids, pel que fa a la precipitació, la més plujosa és a l'hivern, a vegades amb tempesta, i en canvi l'estiu pràcticament no plou, i també hi ha poca pluja durant la primavera. Això serien els grans trets.
Molt bé, doncs quedem situats. O sigui, clima mediterrani amb paisatge bastant desèrtic, sí. Moltes gràcies, Enric. Una abraçada. Bona nit. I arribarem a les 11 de la nit. Doncs aquí a Jerusalem aquests dies hem vist moltes coses i també pluja. Ha arribat a ploure també, tot i que veiem sovint aquest paisatge tan àrid. Us recordem avui que és dimarts, que des d'ahir teniu a la nostra pàgina web i també si ens busqueu a les xarxes socials una vinyeta que ens ha enviat el CAP i que com sempre té un problema, i és que el CAP fa una feina brillant, el dibuix és preciós, però el deixa a mitges. Falta omplir la bafarada, falta que busqueu les paraules que us semblin més adients i que tinguin un punt de crítica o d'enginy aquests dos personatges que hi ha a la vinyeta que ens ha enviat el CAP aquesta setmana. S'hi veu un israelià i un palestí que estan abraçats. I hem rebut les primeres propostes, per exemple, l'Olga els faria dir o posaria com a lema d'aquesta vinyeta germans de sang. L'Eduardo aposta per Guerra Santa. El Robert diu que sempre una veritat unilateral emmascara la veritat contrària. Ens podeu fer arribar les vostres propostes, per exemple, al correu del nostre programa, que és catalunyanit@catradio.cat, o bé un WhatsApp, podeu fer una nota de veu o escriure'ns la vostra proposta al 678-09-08-52. Divendres, en directe al Catalunya Nit, el Jaume Capdevila, el CAP, el nostre ninotaire, es decantarà per les més enginyoses que rebem. Teniu temps fins divendres al migdia. I ara és aquell tram que ens agrada tant d'acabar amb música i amb les paraules d'algun o alguna cantant. Marxar de la cobertura d'un conflicte sempre m'ha deixat una sensació molt estranya, perquè mai he aconseguit sortir-ne amb la guerra acabada. L'esperança és sempre que hi hagi més gent amb ganes de pau que de revenja. Al Catalunya Nit no ens agrada tenir l'última paraula, això ja ho sabeu. La volem cedir a l'artista que canta aquesta cançó, a la Noa.
Hi, this is Noah. We are living a nightmare here in my country, in Israel.
Hola, sóc la Noa. Estem vivint un malson aquí al meu país, a Israel, a casa meva. Un malson que va més enllà de les paraules. Terroristes que es van infiltrar a la nostra frontera. Van venir a assassinar, a matar, a violar. Van venir a segrestar, van prendre hostatges, nens petits, dones, homes, persones innocents, assassinades, segrestades, preses com a hostatge. El terror va més enllà de les paraules. És un increïble abús de qualsevol cosa que es pugui anomenar humanitat. Aquests terroristes de Hamas són salvatges. No representen el poble palestí, no representen la raça humana. Haurien de ser erradicats, eliminats immediatament. Nosaltres a Israel estem intentant de totes les maneres possibles curar les ferides, plorar els morts i donar confort a les famílies. Els milers de voluntaris que estan donant tot el que poden, el seu talent, el seu temps, els seus diners, subministren aliments, treballen 24 hores al dia. És increïble i això em dona esperança. Però estic de dol, tinc el cor trencat, ploro amb les víctimes, ploro amb les famílies, ploro amb els desplaçats, però també ploro per tots aquells que estan patint i que no puc oblidar ni un sol moment.
I cannot forget for one moment that there are people on the other side of the border.
Hi ha gent a l'altre costat de la frontera que també és innocent. El poble palestí que és innocent està segrestat pels seus extremistes, com nosaltres, els israelians, que hem estat segrestats per extremistes que intenten dictar una agenda horrible de sang i sang i més sang, sang per l'eternitat. Hem d'aturar aquest cicle de violència, hem d'aturar la guerra, hem de deixar de matar, si no mai podrem esperar un futur diferent per als nostres fills. Quan ploro, ploro per tots nosaltres. Aquestes són paraules que vaig escriure i cantava amb la meva companya Mira Watt. El meu dolor no té cap nom. Hi ha d'haver una altra manera. No podem sucumbir a la violència i a la guerra interminable. M'agradaria acabar dient que us estimo, gent de Catalunya. Jo us trobo a faltar i vull tornar i cantar per vosaltres.
Shalom. Bona nit.